Entendre la poesia de J.B. Foix és un repte que, com passa amb la bona literatura, sempre té recompensa. I tanmateix encara ara pesen alguns llocs comuns sobre el presumpte hermetisme d'una obra que demana ser llegida i, per tant, interpretada amb un cert grau de detall. I això és el que ha fet el crític i assagista Lluís Quintana al llibre Per entendre Foix, que publica l'editorial Fragmenta, un estudi que parteix, sobretot, dels poemes de les irreals omegues per analitzar qüestions com els paratextos, la metaliteratura, la dimensió metafòrica o la tradició d'on pouen els versos d'un poeta que es veia ell mateix com un investigador en poesia. Parlem, per tant, de l'obra poètica de Foix, enllà de les irreals omegues, amb Lluís Quintana i en companyia d'en Jordi Puntí i la Xènia Diaconova. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Si jo fos marxant a Prades, a les boires de tardor, per guardar-vos de glaçades, us donaria flassades i caperons de castor. I per guarnir la pallissa, les figures de terrissa, on vos vestiu de pastor. I per guarnir la pallissa, les figures de terrissa, on vos vestiu de pastor.
Som-hi, sempre és un gust, obrir amb Guillermina Mota. Ben tornat, Lluís Quintana.
Moltes gràcies d'haver-me invitat.
Com anem, un plaer. I per parlar de Foix, és Mota, per descomptat, cantant Foix. Jordi Puntí, què tal?
Molt bé, com
esteu? Xènia Diaconova.
Com va?
Avui ja ho sabeu, Per entendre Foix, aquest és el títol de l'últim llibre en Lluís Quintana, a Fragment Editorial, a propòsit de J.B. Foix, hem de dir-ho amb el pseudònim corresponent, així ell ho volia. I recordar en primer lloc que parlarem del Foix, sobretot poeta, i que des de fa pocs mesos tenim la reedició de l'obra poètica completa, també l'obra en prosa, ha sortit en dos volums per part d'en Jordi Cornudella, a 62, de manera que allà teniu el corpus textual, sobretot en poesia, estem parlant dels 5 llibres canònics, més els 12, em penso, altres poemes, més la poesia dispersa. I hi ha una, precedidament, hi ha una carta, una lletra a Clara Subirós, on diu el poeta: recorda sempre que sóc un testimoni del que conto i que el real, del qual parteixo i del qual visc, i l'irreal que tu et penses descobrir són el mateix, no? I l'adjectiu irreal aquí m'escau, perquè efectivament les irreals omegues és el llibre principal, Lluís, en el qual, no?, el poemari on del qual parteixes, sobretot singularment aquest poemari de l'any 49, per definir, que això és una mica la pretensió del llibre, una d'elles, perquè és un llibre aquest Per entendre Foix ben complet, d'escatir la poètica de Foix, no?, a partir de diferents elements. T'ha interessat singularment la part metaliterària, és a dir, tota la part de la poesia de Foix, que no és petita, que parla de la pròpia poesia de la creació, no?
Sí, la idea és que Foix és una persona, és un autor, que, però això és molt del segle XX, eh? És un autor que constantment fa referència a què significa ser poeta i què significa escriure poesia. A diferència d'altres autors que han parlat d'això, ell no parla mai tant d'ell, jo poeta, sinó de què vol dir ser poeta, quin és el lloc del poeta en la societat actual. Mm-hmm. Això és diferent, no? És a dir, sempre es diu que Foix és un poeta molt impersonal. I és veritat, és a dir, aquest jo que apareix allà no és el senyor Foix que viu a Sarrià, sinó que és un jo que ell ha creat, diguem, no? I això, en aquest sentit, és molt diferent de la poesia, que molt sovint és molt, sobretot des del romanticisme, és un exercici del jo, no?
Sí, la diferència entre el jo poeta i el jo col·lectiu, i també per això, no? No és el J.B. com a pseudònim. Hi ha una entrevista on ell explicava com d'amagat tenia la professió poètica, diguem, no, la creació poètica als seus pares. El meu pare no va saber mai, intuïa que jo feia coses, però això de la poesia, no?, ens ho va portar una mica d'amagat. Poeta i sobretot també un terme que ell, en fi, va definir en diferents ocasions, i ara em fa il·lusió que també puguem escoltar com l'explicava i en quins termes Casas, jo crec que l'any 84, en una entrevista inèdita fins fa relativament poc a Televisió de Catalunya, precisament amb aquesta idea de la investigació, de l'investigador en poesia.
Vostè s'ha definit moltes vegades com a investigador de poesia.
Sí.
Quina és la diferència que separa el poeta de l'investigador de poesia?
Home, normalment tot poeta és un investigador de poesia, però generalment cada poeta tendeix a seguir allò que la seva personalitat, allò que els seus estudis o allò que la seva intel·ligència li ha aconsellat que havia de ser la poesia o el tipus de poesia. I si és romàntic farà una poesia acadèmica romàntica i si és un clàssic farà una poesia clàssica.
Com a poeta o investigador de poesia?
Investigador de poesia ho vaig dir per demostrar que jo no era ni un poeta romàntic, ni un poeta cubista, ni un poeta surrealista, ni un poeta neoclàssic, sinó que a dins de cadascun d'aquests camps jo investigava un tipus de poesia. Això es veu, per exemple, que és el Sol i de Dol. I en allà hi ha tres seccions. L'una secció és una secció de poesia intel·lectual, on més o menys intervenen motius filosòfics, inclús metafísics. Hi ha una segona part on s'hi provoca, gairebé provoco, el fet d'escriure en un sonet clàssic poesia moderna. Aleshores hi ha poemes de tipus eròtic, eròtico-cubista, diguem-ho en aquest cas, per donar-li un nom, perquè era l'època del cubisme i n'hi ha d'eròtics. Hi ha la part aquesta eròtica, que és la segona part del llibre, i després hi ha la part religiosa. I en cada una d'aquesta part he procurat caminar per damunt del tema que m'havia proposat i sobretot intentar, com he fet i ho sap tothom, escriure en una llengua que integrés el català de des del català medieval fins al català, els català dialectal d'avui.
J.B. Foix, en una entrevista a Televisió Catalunya als anys 80. Quin munt d'idees interessants aquí, al marge de la creació d'aquest gènere artocubista, del qual una altra estona podem parlar, però m'agrada, Lluís, quan, diguem-ne, va rebutjant etiquetes, ni romàntic, ni cubista, ni poeta surrealista, que és un adjectiu que a vegades injustament i absurd l'ha acompanyat, no? I que, per exemple, Jaume Vallcorba va refutar moltes vegades, no? És quan dormo que hi vaig, clar, no és gens surrealista, malgrat que a vegades aquesta adscripció hi ha estat. Tu parles, per exemple, en tot l'apartat, que hi ha una part del llibre que l'analitzes, tota la dimensió metafòrica, no? De com veu una tradició més aviat simbolista, si hem de buscar-hi alguna escola.
Sí, sí, jo he insistit, per exemple, bastant en un poeta com és Rimbaud. Per què? Perquè Rimbaud desplega un tipus de metàfores amb un llenguatge molt violent que a l'època va ser molt inusitat i a més amb una recuperació lèxica molt sorprenent. És a dir, Rimbaud és un nen de 17-18 anys que té un lèxic absolutament fora del comú i per tant molt sovint se l'ha de llegir amb diccionari perquè ell està buscant un llenguatge d'una màxima expressivitat i, per tant, treure tots els recursos possibles del llenguatge. Jo crec que Foix li interessa més aquesta tradició més que, per exemple, la tradició de Mallarmé o de Valéry, en aquest sentit del simbolisme. Ara, òbviament, tots venen de Baudelaire i això no hi ha res a fer, vull dir que no, això no es pot escapar, no? Però jo crec que hi ha això. I després hi ha aquesta idea que has dit tu i que diu ell, que després en un altre lloc diu, per mi el cubisme, el surrealisme i el classicisme no són escoles, són gèneres literaris. Aleshores, un escriu novel·les i poemes, i aleshores un escriu cubisme i l'altre escriu surrealisme, és un gènere literari. Que és una manera una mica bèstia de dir-ho, sobretot si ho intentes entendre en termes d'història o literatura, però en canvi és molt evident que és el que ell fa.
Jordi Sènia, Foixians, també. Aviam, per on entrem aquí?
Per on entrem? Bueno, és que hi ha moltes... hi ha molts punts, hi ha molts llocs per entrar. Jo, primer que diria, és que una de les sensacions que em deixa el llibre d'en Lluís és que és l'actualitat i el fet que Foix sigui un poeta que fa molts anys, diguem-ne, ja que va morir, i que té una obra que continua sent viva i que continua sent creadora de pensament. Ara, quan ell en aquest moment parlava de les tres fases, no?, del... en sòlida dol dels tres elements, no? La religió, l'eròtica i, sí, i el pensament, podríem dir, o la imaginació. Això, d'entrada, el vincula, evidentment, amb el Renaixement, amb Petrarca, amb unes idees com neoplatòniques, però, alhora, actualment et continua donant material. O sigui, no és una cosa que dius està enclavat, el veiem allà i ens el mirem, sinó que, i la mateixa interpretació que fa en Lluís, que fas tu, Lluís, de les irreals omegues i com entres i vas disseccionant paraules, fins i tot els títols, els paratextos que dius, tot això em demostra que és un autor... això, d'una gran modernitat que no ens l'hem acabat, diguem, no? Sí. Tinc la sensació que, per exemple, a Carné el recuperem, però tots els elements els tenim molt clars. Riba, podríem dir que és allà, però que no ens hi acabem d'atrevir. La sensació és que Riba està una mica oblidat. I Foix, i entres, i sempre hi trobes coses, no? I no només el Foix de primer, d'abans de la guerra, sinó el Foix actual, dels últims anys. Les edicions que s'han anat fent, llibres com Darrer Comunicat, Tocant a mà, és que hi ha coses allà que dius, ostres, aquest home, als anys 60 i als anys 70, resulta que vivia, ens pensem que era la figura aquesta del pastisser, el senyor gran, que sempre tractava de vos a les persones, que és el que passa en aquesta entrevista, per exemple, aquella noia jove li diu de vos, però en canvi resulta que té una mirada completament afuada i fixada en el present, no? I això és el que jo crec que fa, ja sé que és molt general el que dic, però crec que és el que fa que després puguem entrar-hi i que hi anem trobant coses, perquè alhora hi ha una voluntat inicial que és el que per mi és el més preuat, que és aquesta voluntat de distorsionar el llenguatge i de trencar-lo, de trencar la idea que allò que llegiràs ho entendràs a la primera, sinó que hi ha un treball que té a veure, bueno, això en podem parlar, no?, amb l'ús de la imaginació, amb com adaptes la imaginació a allò que veus o allò que sents, que té molt a veure també amb el que deies tu, Lluís, del simbolisme, no?, de...
Sí, perdoneu, simplement jo volia explicar una anècdota molt breu, personal, que és que quan jo vaig aterrar a Catalunya en un institut de batxillerat, vaig tenir molta sort que el meu tutor del meu grup em va preguntar, bueno, t'interessa llegir en català, per on vols començar? I jo, que ja era una friqui que volia llegir només poesia, gran error, per cert, llegir només poesia, però li vaig dir, bueno, fes-me llegir el teu poeta preferit, li vaig dir. I em va dir, bueno, em sap greu, però el meu poeta preferit és Foix i és molt difícil. I jo, bueno, fantàstic, si és molt difícil, encara més interessant, doncs explica'm-el. I ell em va dir, home, és impossible explicar-lo, només diré el nom, Domènec Marzà, també és escriptor, que ha publicat coses, és valencià, i em va dir, bueno, jo no te'l puc explicar, però et puc llegir poemes seus a veure si t'agraden, si et sonen interessants, no? Llavors em va llegir alguns poemes de sol i de dol, jo, òbviament, entendre no entenia gran cosa, però em seduïa sonorament, harmònicament. Clar, jo estava aprenent català, però aquell senyor em va començar a explicar, bueno, aquí està parlant com si fos un poeta del segle XII. I aquí està fent servir una forma verbal medieval de la primera persona, el singular, que aquí a Barcelona no fem servir. I aquí, en canvi, està sent molt modern perquè també és un autor de les avantguardes, i jo sentint tot això pensava, ostres, un senyor del segle XX que és perfectament modern i contemporani, un artista de les avantguardes amb tot el que això implica, i que alhora és capaç d'escriure com si fos un trobador del segle XII, això és molt interessant, no? I realment, o sigui, aquella primera fascinació que vaig tenir era purament intuïtiva, no? Però després l'he anat enriquint amb altres lectures, no? I per exemple, una lectura que sempre m'ha interessat molt és la que em fa Ferreter, que tu, Lluís, també cites diverses vegades al teu llibre. I clar, i després amb poemes molt més foscos o considerats foscos pels profans, com ara nosaltres, no? Que com són els poemes d'Irreals Omegas, a mi em va sorprendre molt que Ferreter digués, bueno, en realitat hi ha un contingut gairebé periodístic en aquests poemes que parlen de la prostitució del port de la Selva i dels, de l'abús que se n'ha fet pel part del turisme, i dius, ostres, realment cal ser Ferreter per veure aquest contingut tan concret i tan periodístic, no? Que ell diu que és com unes idees periodístiques que serien molt banals si les posessis tal qual, però en canvi sublimades i sofisticades per Foix comencen a brillar d'una altra manera. Clar, jo em pregunto si realment per entendre Foix cal ser un Ferreter o un Segimon Serrallonga o un Pere Gimferrer, realment per entendre'l del tot, o si pot ser una persona normal.
Sí, Lluís, per al·lusions.
Molt, molt breument, per al·lusions, endavant, endavant, perdona.
Jo, el títol de Per entendre Foix és de l'editor, que és un senyor que sap fer títols, perquè jo n'havia posat un que era absolutament impresentable, que no s'entenia res i tal. La poètica de Foix, o sigui, em va dir, mira, això no és res. I després un amic meu em va dir, no, el títol és Per entendre per què no s'entén Foix.
Ah, veus, veus, això m'encanta.
Aquest és el títol. Ara, la idea és que Foix és... Ja en els poetes, sobretot en els poetes de l'avantguarda, hi ha els poetes de les avantguardes més arriscades, que és el Dadà, però després de les avantguardes més llegibles, com és el surrealisme, hi ha, en el fons, també hi ha una part de tècnica. Hi ha una tècnica de creació d'imatges i de creació de metàfores. I, per tant, no ens hem de deixar enlluernar i tampoc ens hem de deixar... aclaparar. Ens hem de deixar aclaparar, perquè si no... Això és una cosa que jo feia servir amb els alumnes. Els posava una prosa Foix i ja no s'entén res, no? Va, ara anem mirant i fixeu-vos com les imatges se succeeixen unes a les altres, com si fos un somni, de manera que en un somni té 30 episodis molt diferents que queden encadenats per una mínima anècdota o per un mínim detall, i el procediment pot ser aquest. Per tant, no us deixeu aclaparar, no us deixeu enlluernar, i és un autor més llegible que algun surrealisme, que realment, i en aquest sentit, ell sí que diu, com és allò, l'únic que no és surrealista d'aquest país sóc jo, perquè vivia a l'època franquista i era absurd, però és a dir que és una poesia que és comprensible, però evidentment no és trivial, no és fàcil, i per tant, doncs, un s'hi ha d'esforçar, ja està.
Després hi ha una altra explicació per aquesta idea de l'hermetisme possible que s'assaja en el llibre, que té a veure amb l'hermetisme o el trobar clus, també, que té a veure amb la censura, que no, sí. No n'havíem, no? que sembla obvi, però efectivament a Foix li interessava que no tothom l'entengués en primera instància, diguem-ne.
Sí, jo vaig trobar l'expedient de censura a l'Alcalá de Henares, i l'expedient de censura diu si nada que objetar, evidentment, perquè no entenc res, aquest bon home. Sembla ser que el censor va parlar amb algú que va parlar amb l'Albert Manent i li va dir jo pensava que sabia català i quan he llegit això ja m'he donat que no en sé. Que és cert, jo pensava que sabia català, però el català que jo sé és molt limitadet, i aquest senyor m'ha obert un català, bueno, el censor més aviat no li ha obert res, però m'ha ensenyat que hi ha un català riquíssim, que és tan català com els altres, i que en canvi jo la desconeixia absolutament, no? I això forma part també d'això.
Sí. Mira, justament aquí en parla Ferreter també d'això, no? El poeta actualment ha de procurar no ser entès, però no per perversitat ni per cap mena de gratuïtat, sinó perquè ha de procurar no ser entès simplement per la gent que ell no vol que l'entengui. És a dir, concretament en aquest cas es tracta potser del censor, però el censor a darrera hora és secundari. El que es tracta és que no entenguin el que es tracta, que no entenguin el poeta, són simplement la gent de la ràdio. Alerta.
Això ho diu Ferreter als anys 60 en el curs de literatura catalana, amb unes classes, amb uns alumnes.
Exacte.
Que per cert, es poden recuperar a la càtedra Màrius Torres, gràcies a en Cornudella, està allà penjat els àudios. Si
la voleu. Gent del cine, la gent de la televisió, la gent dels diaris. Són la gent que agafaran les seves imatges, que agafaran els seus temes i que els trivialitzaran.
Sí. No existe Ciutat Maragda als anys 60.
Però té raó, no?
Més no, sí,
que...
sí,
té raó, perquè al final els poetes que han tingut en aquest país imatges clares, diàfanes, s'han utilitzat, i penso en Martí Pol, diguem-ne, que no és difícil d'entendre, i per dir-ne un, n'hi ha molts més, evidentment, perquè al mateix temps, i això jo crec que també és un element de reflexió, és que al mateix temps en aquest país la poesia sempre ha sigut important, diguem-ne. Hi ha allò, la famosa idea de Valéry, que si aneu amb compte, no?, a l'Ateneu, aneu amb compte en una cultura que es basa en la poesia, perquè és la piràmide inversa i acabarà morint la llengua. I una de les coses que també crec que surten ben explicades en el llibre d'en Lluís és aquesta cosa de... aquest punt en què que ell ho fa servir, recordo que cites un fragment d'un pròleg que va escriure a Josep Maria, per Josep Maria Sagarra, per l'All i Salobre, no? I una mica li retreu aquesta mena de, tu en dius fecundi, aquesta capacitat d'enlluernar, justament, però amb paraules que potser són buides. Però hi ha un fons, que és aquesta idea que també hi ha sigut molt present amb Espriu, de salvar els mots, no? Vale, hem de salvar els mots, som una llengua, diguem-ne, en perill d'extinció, ho érem fa 100 anys, ho som ara més que mai, però alhora tampoc no podem actuar amb un dramatisme excessiu, no? Perquè llavors es crea una... Què és el que no fa Foix? O sigui, Foix pot salvar els mots, entre cometes, sense la necessitat d'estar exhibint-se, sinó que ho fa amb aquests artificis que expliques molt bé, també agafant de Leo Spitzer la idea d'agafar paraules arcaiques, paraules dialectalismes i utilitzar-los amb tota normalitat, no? Per entendre que aquesta llengua també és rica, que no només són les paraules que sentim a TV3 o on sigui, sinó que hi ha una llengua que va més enllà i que no cal que fem constantment l'exercici de dir, ei, és que això, aquestes llengües, aquestes paraules són molt importants. No, ho fas d'una manera natural. I aquí també la idea de no ser entès, jo crec que va per aquí, en el sentit de dir, vale, no ets entès a la primera, però a la segona potser sí, i a la tercera sí, a la que t'hi fixes. I, de fet, la poesia de Ferreter és exactament el mateix. Avui dia continuem intentant entendre el joc que fan tres llimones a l'aspre d'una llosa, no sé, per dir-ne alguna cosa, no?
Sí, no.
Vull dir que hi ha molt això. Jo abans anava a dir una cosa, compadeixo els professors d'institut que durant molts anys van haver d'ensenyar Sol i de Dol a uns alumnes de 16 anys, com era jo, que t'obries aquell llibre, que compraves l'edició i obries aquell llibre, no entenies res. Però és que els mateixos professors no entenien res.
Sinó...
De tant en tant, evidentment, n'hi havia que sí, n'hi havia que havien fet la feina, que els agradava, que els interessava, però per lògica, la majoria de professors allò els relliscava absolutament.
I va ser lectura de selectivitat obligatòria durant molt de temps.
De molts anys, molts
correctors anys. De selectivitat, que potser tampoc l'acabaven d'entendre, havien d'avaluar-ho, en canvi.
Clar, jo vaig tenir sort que quan vaig entrar jo al batxillerat ja no era lectura obligatòria, perquè per mi les lectures obligatòries són un oxímoron per començar.
Totalment.
O sigui, si la llegeixes és per plaer. Si t'hi obliguen, no llegeixis directament.
Però és veritat que el plaer... Sí, jo estic d'acord, és una poesia, no una poesia, una prosa també passa en literatura, no? El més interessant sovint és el que vol una mirada més atenta, més en detall, i una anàlisi de... No entens a la primera, no importa. Vull dir, aixeca't i torna-ho a intentar.
Sí, de tota manera, jo crec que no va ser una bona idea. Jo he participat en algunes lectures, en les seleccions de lectures obligatòries alguna vegada, i entenc que no va ser una bona idea posar Sol i de Dol. Entenc la idea reivindicativa que hi havia darrere, però jo crec que no va ser una bona idea. El desconcert de l'alumne, jo el vaig tenir a primer de carrera, quan un professor ens va fer llegir un fragment de Catalans de 1918. I el fragment concretament anava, deia, ho sé perquè després jo vaig editar el llibre, anàvem pels corriols de Sarrià i ens vam trobar un galifardeu que ens va ensenyar un subtil cigarreta no massa fàcil per a tal de demanar-nos foc. i nosaltres llegim això, un escanyapit subtil per a tal de demanar-nos foc. I nosaltres llegim això i pensàvem, ostres, així que el català és això, tu, quina cosa, perquè nosaltres hem fet tota l'escolarització en castellà. I dèiem, ostres, és a dir, que potser no, tampoc va ser una bona idea.
Clar,
en el sí, sentit de que diuen, la literatura catalana és això. No, la literatura catalana també és això. És aquesta cosa que de vegades és desconcertant.
Potser la part de la prosa poètica, diguem-ne, precisament perquè és prosa i té un altre ritme, podria ser una manera d'entrar-hi en aquell món oníric, si vols, i d'imatges inesperades i tot això, una mica més fàcil, no? Perquè hi ha un ritme narratiu, i vulguis que no, no t'has d'enfrontar a la idea de que hi ha uns versos molt definits i que cada vers significa alguna cosa i que, per tant, hi ha una rima i tal, no?
Sí, mira, ara precisament estem preparant una
antologia.
Una antologia de Foix que ha sortit. I aquesta antologia Foix hi hem posat proses. Proses, per exemple, de l'Estrella. Hem posat poesia i hem posat proses. Proses de l'Estrella en Perris. I aquella prosa de l'Estrella en Perris que ell comença a caminar per la mà, pel mar amb les mans esteses i la gent ens segueix. No? La gent el segueix perquè quan veuen això i al final de tot n'hi ha un que diu ai, quan ho sàpiguen els de Cadaqués. Aquesta idea dels pobles, no? Que sí, si a Port de la Selva fem una cosa que aquests no fan, els fastiguejarem. Això és una cosa que jo crec que és molt més divertida. Al darrere hi ha una reivindicació de la màgia i del misteri, etc. Però la lectura és molt immediata, no?
Sí, clar, la Cala d'en Perris és a l'Escala, o sigui que els de Cadaqués que tenen una mica més enllà, però no els devia agradar.
El que surt en el llibre analitzat és el poema 13, si no m'erro, que és a Cap de Creus, no? Que és aquesta l'oda abocant la glòria marítima de Catalunya, perquè efectivament la imatge del mar és una de les imatges poètiques més importants en Foix.
Sí, el mar és molt important perquè el mar és un contrapunt a la terra, d'una banda, i el mar és una cosa que, ja agafant la tradició clàssica, és una cosa que no és essencialment simpàtica, sinó que pot ser molt hostil. I aquesta idea que el mar és alhora molt atractiu i molt hostil, jo crec que en Foix sempre hi és present. Per exemple, hi ha moments en què el mar s'endureix i es converteix en una llosa. Hi ha moments en què el mar és el sepulcre dels herois. En el poema 13 ho diu, no? Què és el sepulcre dels herois? Perquè la gent s'ofega. I els aviadors de la Segona Guerra Mundial s'hi ofeguen. És a dir, que el mar és un lloc que és alhora atractiu i repulsiu, i alhora és un element enormement present en el nostre món, perquè, evidentment, els catalans la parra catalana, diguem, es congrega al voltant del mar, no? I jo crec que això ell aconsegueix fer-ho d'una manera no trivial. Hi ha la manera més trivial, bueno, trivial, la manera que havia fet Baudelaire, no? Home libre, toujours tu chéris à la mer, no? És aquesta idea del mar com un lloc d'alliberament, que és una idea que ja queda arreladíssima en el segle XIX i ja fins i tot a l'Espronceda, és aquesta idea del pirata, etc. Però hi ha la idea que això, a més d'això, hi ha moltes altres coses, no? El mar no és necessàriament una cosa simpàtica, però és una cosa que l'has de tenir present, que és aquí i que no la pots ignorar.
Escales de cristall a l'andana solar, on passen trens de llum cap a platges obertes entre murs transparents i corells sarmentosos i ocelles d'ull clarós en brugiment de brancs. Ets tu blanca en el blanc d'aquesta alba insular, líquid l'esguard atent a músiques innates que escrius adeus humits a la foresta dels vidres. Em s'amensa de nit per un somni d'esclau.
Som-hi, Pere Vilanova, a l'entrada d'una estació subterrània, cantant a Foix, també, i avui a Ciutat Maragda, intentant entendre Foix, aconseguint-ho, gràcies a Lluís Quintana.
Intentant entendre perquè no s'entén, eh? Aquesta fórmula m'ha agradat molt.
Sí, sí, amb aquest llibre de tot el fragment. Digues, Xènia.
Sí, sí, no, hi ha una cosa que no sé si és lícit comparar en un aspecte potser més aviat superficial, amb Foix, amb en Pla, que és aquesta cosa del localisme extrem, que alhora es torna universal, perquè estem parlant de grans escriptors, no? És a dir, d'això també en parla una mica Ferreter, que diu que en realitat tota la literatura de Foix està basada en els hiverns a Sarrià i en els estius a Sitges i a Port de la Selva, no? Llavors, aquests llocs tan concrets, aquesta geografia tan ben definida, és molt, molt important per intentar entendre, en tot cas, per situar a Foix, no? Llavors, amb Jim Ferrer, en el llibre que tinc aquí a les mans, que es diu La poesia J.B. Foix, també insisteix molt en que realment no és gratuït, no? Que Foix posi els llocs i les dates concretes concretament de la composició de les irreals omegues, per exemple, no? Diu, posa un exemple d'un sintagma que potser no s'entén gaire si no pensem concretament en el lloc i en l'any en què es fa el poema. En el tercer poema de les irreals omegues es parla d'uns burgesos que tenen passius antillans i balanços bosníacs. Llavors en Jim Ferrer diu: la data i l'indret del poema, Sitges, 1922, poden fornir-nos una pista. Els passius antillans dels burgesos del cas fan referència al fet que diverses famílies benestants de Sitges basaven una part de la seva fortuna en accions invertides a Cuba. Una fallida, un crac comercial que es va esdevenir en l'època de redacció del poema, és la clau ben senzilla d'aquests passius antillans. Llavors, clar, després en Serrallonga tinc entès que, igual que en Ferreter, pensa que en realitat no són ben bé les dates de creació dels poemes de les irreals omegues, sinó que són els moments en què ell concep la idea general de cada poema, no? No sé fins a quin punt, jo només he pogut fer un tast del teu llibre, per tant no sé si en parles molt a fons, fins a quin punt et creus realment aquestes dates i aquests llocs, no?
És aquesta importància dels paratextos, no? Que també són literaris en aquesta cosa, que no ens hem d'agafar al peu de la lletra, no?
Sí, això ho han estudiat altres investigadors. Per exemple, Marrugat va treure un article als Estudis Romànics sobre les dates, amb un estudi molt, molt meticulós i molt minuciós de les dates de les irreals omegues i les relacions amb les polítiques del moment i amb les èpoques no en les quals estan acabats, sinó en els quals estan formulats els poemes, no? Per tant, això és així. Aleshores, jo no m'hi he fixat tant, perquè és una cosa que el Segimon Serrallonga també ho ha estudiat, i per tant, jo no m'hi he fixat tant, però sí que és veritat que t'ajuden a entendre. Per exemple, hi ha un poema que jo crec que al·ludeix a l'exili, però en comptes de dir octubre del 39, diu, en comptes de dir gener del 39, diu octubre del 34, perquè octubre del 34 és la fallida de la proclamació de la República independent de Catalunya, etc., del Companys, i el que ell està, jo crec, la meva hipòtesi és que està relacionant les dues coses. Mm-hmm. Ara, a més d'això, és aquesta idea que tot és paratext. És a dir, això també és una altra aportació al poema, és quan aquest poema jo me'l vaig, més o menys, me'l vaig imaginar. Ara, això té trampa. Per exemple, el pròleg posa pròleg, Port de la Selva, setembre de no sé què. Bueno, és que el pròleg el va acabar el setembre del 36, perquè amb el pròleg no es poden fer trampes. Però si has fet trampes amb els altres, trampes. Sí. Si has fet coses amb els altres, sí. Vols dir que no les estàs fent aquí? És a dir, tota la poesia Foix et porta a qüestionar, ja no el poema, sinó el títol del poema, ja no el títol del poema, sinó el pròleg al títol del poema, ja no el nom de l'autor, potser aquest llibre és fals, és una...
Els títols dels poemes, hem de recordar-ho, són una, vaja, són proses breus, són gairebé microcontes, no? I és una cosa interessant, perquè tu expliques efectivament, Lluís, que els títols en general, en poesia sobretot, són una invitació a la creació d'expectatives, no? És el famós horitzó d'expectatives. Què puc esperar d'aquest poema? També interpretativament, cap on em conduirà? I ell, diguem-ne, no sempre és claríssim, no és diàfan amb els títols, a vegades gairebé són peces que podrien ser autònomes, no?
Sí, de fet, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, una proposta que tu fas, que és la idea, quan parles, a més, de la influència de la poesia medieval i, sobretot, dels trobadors, no?, que dius que els títols podrien ser com les resors que es posaven al principi del, no, que els trobadors, diguem-ne, que de fet és una cosa que ve després, però, i que el Riqui això ho ha explicat molt bé, no? I la idea em vas fer llegir un parell de títols en aquesta i vaig pensar més que la vida, la resor, no? Però vaig pensar, sí, té un sentit, és gairebé com intentar assajar una poètica breument del que et vindrà, no?
Sí, jo això és una hipòtesi que faig, m'ho he inventat absolutament, i els meus col·legues medievalistes de moment no m'han enviat cap anònim. No m'han dit res. No? És més, l'altre ho vaig comentar amb un medievalista col·lega meu, un amic meu, i no em va dir quina ximpleria, no? Sí, sí. Cosa que en el món acadèmic ja saps que és molt important, que no et diuen mai, sí. No et diuen, això és la ximpleria. No m'ho han dit. És una hipòtesi que faig jo perquè realment no hem trobat l'explicació satisfactòria d'això. No? A l'Artur Terri, en un moment determinat, diu, bueno, això tampoc acaba funcionant del tot. Que també ho penso, que a vegades no li funciona del tot. No, però quan li funciona, és el de les resors, no? Sí. Per això jo ho he pensat, no? És a dir, el trobador s'inventa unes històries i diu, i al final acaba dient, i per això vaig dir això, i la resta del poema no té res a veure.
Sí, sí, sí,
que dit, no?
Però en canvi Jofré Rodel l'entens molt més si saps, si coneixes tota la vida amb la història de l'amor de lluny i de la comtessa de Trípoli i tot allò, no? Volia explicar una anècdota, que, és que m'hi heu fet pensar amb lo de Sitges i amb en Riqué ara, que és que en Riqué ho va explicar una vegada en una xerrada. L'any 35 hi ha la trobada del PEN Internacional a Sitges. I en Foix hi va. I aleshores, i en Riqué també. I hi ha un moment, estem parlant del 35, és un any, falta menys d'un any perquè hi hagi l'esclat de la guerra i tot això. I aleshores hi ha un moment on Foix va al lavabo i es troba pixant entre en Marinetti i Chesterton.
No.
I surt emocionadíssim, el jove Foix surt emocionadíssim del lavabo i diu, he miccionat, segurament va dir, he orinat, no devia dir pixar, he orinat, entre Marinetti i
Chesterton.
I diu, cal posar-hi una placa. I aquest cal posar-hi... Això ho explicava en Riqué, em feia molta gràcia, perquè era una mica aquesta... També, a més, com que amb ell hi havia aquesta mirada futurista a vegades, no? I alhora, doncs, la tradició de Chesterton, doncs, i allà al mig, penso que té molta gràcia.
Sí, sí,
però hi ha una bona definició del que fa ell, no?
Sí, sí, exacte.
Sí, sí.
Sí, bueno, això demostra que una vegada més, no?, que Foix tenia també sentit de l'humor,
sí.
Un gran sentit de l'humor, cosa que potser no sempre és evident, no?, que en tot cas aquest tòpic de poeta hermètic que sempre arrossega Foix, pot ser que no deixi clar que té un gran sentit de l'humor. Jo, un poema que en aquest sentit em sembla molt, molt il·lustratiu, que en tinc aquí, clar, d'un llibre, d'un dels primers llibres, que no sé si hauríem de llegir el títol com a Cartú o KR TU, no sé com...
Bueno, aquí també tens una teoria,
sí, no?
que m'agrada. Sí, sí, sí.
Bueno, ara me l'explicareu. Sí,
exacte.
Sí. És un poema bastant llarg, en prosa, que es diu Artur Carbonell, perquè és una sèrie de poemes que són presentacions de personatges, i al final diu... Només quan de tant en tant ens trobem per Sitges, jo passejant el gonfanó de Sant Bartomeu i ell vestit d'àngel que cull petxines i cargols marins, podem repetir-nos amb cordial delectança el nom, I llavors ve el nom del, que hauria de ser Artur Carbonell, i diu, que par bo pone pell, començo jo, i ell respon, fopoix. O sigui que foix, segons com, també pot ser un fopoix.
Sí, 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 sí,
i això sí, em sembla que demostra una vegada més la seva grandesa i la seva versatilitat, no? Igual que un Eliot pot fer uns quatre quartets i una terra xorca, uns poemes molt cerebrals i, no? I que requereixen una disciplina intel·lectual important per poder-lo país, i també pot fer uns poemes sobre gats, que són
això
més
mateix,
pop,
exacte,
no?
Sí,
doncs...
sí, sí. Lluís, com l'hem de llegir, aquest llibre?
El títol, vaja.
El títol del Cartú.
El Cartú, sí, el Cartú, aquesta idea me la va donar l'Enric Bou, que hi ha una tradició d'Apollinaire de jugar amb aquestes majúscules. I, evidentment, la idea seva de Cartú, jo crec que la idea de Cartú li ve de Gertrudis, i concretament crec que li ve, i això també és una hipòtesi meva, de com Miró va il·lustrar Gertrudis. Miró va fer una il·lustració per Gertrudis i va escriure ja, separar R,
true,
true i dis, no?
Udis,
llavors,
sí, clar.
Exacte, udis. I aleshores va dir, a part de la G, que és una velar, per tant pot ser K, K-R-T-U. Jo crec que aquesta divisió que fa Miró amb les lletres de Gertrudis l'inspiren a Foix la idea de Cartú.
Nota a peu de pàgina per si algú se li escapa. Gertrudis, primer llibre, si no m'erro, debut de J.B. Foix, de l'any 27, exacte. I Joan Miró, en fi, un gran amic, no? I de fet, un dels que més ell va també presentar en societat i col·laborar.
Sí.
I que Foix i Miró també eren una complicitat i una aliança artística important.
Sí. I fins de tota la vida, fins al final. És a dir, són amics, a més són, neixen el mateix any i moren els dos bellíssims amb 4 o 5 anys de diferència. Vull dir que són amics tota la vida. I Foix, Miró, després de la guerra, que viu aquí però viu molt amagat i tal, i no vol que les seves exposicions hi vagi ningú, perquè no vol que hi vagi ningú del règim ni res, diu, bueno, li diu a Joan Prats, diu, bueno, farem una exposició i invites aquest i en Foix aquest, ja està, no vull ningú més.
És a dir, parlant de títols, ara cita Gertrudis, que recordem són proses poètiques. Clar, una cosa que potser tan òbvia que no hi hem entrat, Lluís, és de tots els poemaris i de llibres d'en Foix, per entendre'l, com diu el títol, diguem-ne, i per analitzar sobretot aquesta part que a tu t'ha interessat més, enllà dels paratextos i les veus i la polifonia i la influència de la literatura dins de la literatura, tot això, per què vas triar les Irreals Omegues? No te les has amb Sòlida Dol, per exemple? Sí que és veritat que hi ha, on he deixat les claus, també hi ha algun poema analitzat, però les Irreals Omegues, perquè dius, m'hi posaré amb un dels que jo crec que segurament epitomitzen més bé tot el que tenies ganes de treballar, des del punt de vista també fins i tot acadèmic o crític.
Sí, bueno, aquí hi ha una anècdota personal, però té cap més interès, però us ho explico, i és quan l'any 50, això, el llibre surt del 49, l'any 50 o 51, Foix va llegir aquests poemes a Port de la Selva a un grup de gent. La gent que podia estar interessada a entendre o veure llegir Foix, sentir llegir Foix al Port de la Selva anys 50 eren escassos. I entre aquests hi havia els meus pares. I el meu pare va tornar a casa i va dir, no entès res. I aleshores, a casa meva, les Irreals Omegues era una cosa mítica, d'una cosa que no s'entenia. Però, a part d'això, és perquè jo crec que és un llibre que no ha estat tan estudiat com Sòlida Dol. Sòlida Dol ha estat molt estudiat i ha estat molt treballat. Com tu dius, Jordi, encara pot donar molt més de sí, però en canvi jo crec que les Irreals Omegues havien quedat una mica apartades perquè probablement són els més hermètics de tots.
No, i que, aviam, perdona, aquesta anècdota és boníssima. Per saldar, diguem-ne, un deute hermenèutic familiar, t'has acabat posant amb les Irreals Omegues, que aviat és dit, eh? Vull dir que...
Escolta, jo justament, enllaçant també amb Sòlida Dol i amb les Irreals Omegues i aquest treball de buscar orígens medievals, no? Que hi ha un moment per mi molt sorprenent, que és quan expliques que Aragón i Breton posen a Ramon Llull en el cànon alternatiu del surrealisme, no? Que, i per tant que ja hi ha un lligam. I jo em preguntava, pensava en un altre poeta més o menys del mateix temps que era Ezra Pound, no? Que Ezra Pound també agafa Arnau Daniel i fa tota una exploració i el tradueix i d'alguna manera abraça aquest trobaclús, no? I recordava que Ferrater, i tu em sembla que el cites també en algun moment, Ferrater no li agradava gens Ezra Pound i més aviat el Meissenier, però volia, em preguntava si d'alguna manera es podrien comparar, si podria haver-hi un... si ho has estudiat, jo la veritat és que no he llegit Ezra Pound, eh?
Bueno, perdoneu, que interrompo, disculpeu.
S'entusiasma la Xènia
Això és perillós, sí. No, bueno, això que has dit, Jordi, que no li agradava gens Pound a Ferrater, jo perquè ho tinc fresc, ho he rellegit aquests dies, no? I ell, amb matisos, diu que com a poeta potser són uns, els poemes de Pound són com buits de contingut,
sí.
Però clar, això és com una descripció només, no és sí. una cosa, no és un insult, jo crec, que per part de Ferrater, però sí que diu que tota la gent que hi entén, la gent de llengua anglesa que hi entén, diuen que és un gran metricista, no? Que és un gran dominant molt la mètrica i que és un gran traductor o adaptador d'altres tradicions, o sigui, sí que el respecta sí. per aquesta banda, però potser no hi connecta de forma més visceral. No?
Sí, jo pel que recordo li retreu sí. un poema que parla de la usura, no? La idea
sí,
de que amb la usura en realitat les cultures florentina de Florència, no de Florentino, les cultures florentines, les grans sí, diguem-ne, les grans ciutats que es van crear en el Renaixement es van crear també gràcies a la usura comercial, no? I el fet que hi hagi moralment un dubte, un impediment, no? per acceptar-ho. I això el Ezra Pound no retreu, el fragment en tot cas que jo recordo haver llegit, i això a Ferrater no li agrada.
Sí, sí, i mira que precisament el cant que parla de la usura dels cantos de Pound és dels que millor s'entenen. Com a mínim li hauríem d'agrair això, no? Sí, jo, mira, jo justament també ho volia preguntar una cosa així, no? A mi també em ronda pel cap, no?, la comparació, això, amb Pound per una banda, no?, perquè tant Foix com Pound poden fer el que volen amb la llengua, amb la mètrica, amb tota mena d'elements materials, no?, que es fan servir per fer poemes, o també Pessoa podria ser una mica també un autor en aquesta línia, perquè també pot fer el que vol i més que portar una veu porta tota una literatura, no?, creada per ell. I tots tres són poetes impersonals en el sentit que tenen tantes personalitats que ja et clar, perds el compte, clar. No? No sé com ho veus.
Anem a Pound, perquè aquí tenim...
Sí. Anem a Pound. Bueno,
realment Pound jo no l'he llegit gens. Bueno, veig que el francès, per ser-hi, ha tingut l'humor de traduir-lo i, per tant, m'hi enfrontaré algun dia. Però jo crec que ho vaig intentar veure, però ja vaig veure que era molt complicat. Ara, és veritat que hi ha un lligam que és Joan Ramon Masoliver. Joan Ramon Masoliver va estar en Pound a l'època, diguem, falangista més arrauxada, està en Pound a Roma quan els dos estan treballant per a la ràdio feixista, i en Masoliver es considerava ell mateix un deixeble de Foix. Per tant, és probable que Masoliver parlés a Foix de Pound, però no he anat més enllà.
Bueno, ja és algo, eh?
No he anat més enllà. Vull dir que era, ho vaig veure, vaig pensar-ho, vaig pensar, no et compliquis la vida, perquè quan estàs fent aquestes coses, bueno, és que no els acabaries mai, entens?
Clar,
que
no,
a tot tancar per algun lloc. No?
A mi l'anècdota preferida sobre Pound, la que m'agrada més, és una que explica el Jim Ferrer en els dietaris, que no sé si és veritat, però és tan fascinant que Pound li va escriure una carta a Mussolini, potser us sona, no? L'anècdota que li va enviar, per una banda, com una mena de recomanació, com ho havia de fer per governar el món, i d'altra banda també li va enviar els seus poemes, aquests poemes tan raros, amb videogrames xinesos, amb mig d'uns versos en anglès, i segons diu Jim Ferrer, en Mussolini es va mirar molt per sobre aquella carta en què se li ensenyava a governar el món, va dir, bueno, això és una porqueria, no val la pena, i en canvi va agafar aquells poemes tan raros i va dir, questo è divertente. O sigui que entre els lectors de Pound n'hi havia un de molt, en tot cas bastant llest en aquesta situació.
És quan plou que ballo sol vestit d'algues or i escata, hi ha un pany de mar al revol i un tros de cel escarlata, un ocell fa un giravol i treu branques una mata. El casalot del pirata és un ample girassol. És quan plou que ballo sol, vestit d'algues or i escata.
Així escriu Foix i així ho canta Bassarrat, ho canta i ho cantava sobretot perquè aquesta veu ja té uns quants anys, Lluís. Som al Ciutat Maragda, ja ho sabeu, per entendre Foix avui amb en Lluís Quintana. Hi ha tot un apartat prou important cap al final del llibre on analitzes la tòpica, és a dir, els tòpics literaris des de les irreals omegues, els impossibles, el món del revés. Després anem a la literatura autorreferencial, que és potser l'apartat que més t'hi atures, però hi ha aquesta idea de la censura dels costums, no? Tot el contingut polític i de denúncia important també en la seva poesia, i he recordat, i vaig anar a buscar-ho en aquest curs d'en Ferreter, que ell diu, Foix té una capacitat, a mi m'agrada molt com ho expressa, no? Té una capacitat enorme per l'insult líric, té un menyspreu terrible per la follia de la gent del país i té una capacitat extraordinària d'insultar, però d'insultar fent gran poesia, no? Suposo que això ho podem subscriure.
Sí, estupendament. És una idea de... Bueno, el meu llibre de Ferreter m'ha servit molt de guia, eh? Ferreter és una persona que sempre l'has de llegir, és a dir, com que és una persona d'una enorme intel·ligència, s'ha d'aprofitar, es pot aprofitar absolutament tot. Té un problema, té una característica, i és que a Ferreter li agrava epater le bourgeois i provocar, en una època molt, molt conservadora i molt reaccionària. I aleshores també el que li agrava era provocar. I de tant en tant deia coses que no val la pena. No? Allò que diu... El Sabat Papasset és un petit, és un poema, és un poeta tan petit que no se'l veu. Bueno, mira, noi. És a dir, que per ell tenia aquestes ganes de provocar i d'agitar. Ara, realment, l'anàlisi que fa Foix és sorprenent, perquè entén Foix molt abans que ningú, no? Em sembla que algú va calcular, no sé qui ho va calcular, no sé, que el Jordi Cornella va calcular quan surt el Quadern Gris i quan quan el Ferreter el comenta en la conferència, diu que ha passat una setmana. És a dir, surt el Quadern Gris, se llegeix, al cap d'una setmana ja ha vist que és el llibre més important del segle XX. I ho encerta, no? És el més important, no, però és un dels llibres més importants del segle XX, i ho encerta. És a dir, que, en fi, és una cosa una mica superior a les meves possibilitats. Però això que dius de l'insult és molt cert. És a dir, que Foix dedica unes grans denúncies amb un llenguatge que no és vist com una denúncia, però ho és. És assenyala i posa el dit a això i els insulta. El que passa és que a vegades els insults... Hi ha un insult que em va ajudar el Joan Ramon Beny aquí, perquè no havia entès res, i el Joan Ramon Beny em va dir, jo crec que va per aquí. L'altre dia li vaig comentar, em va dir, no t'ho vaig dir mai, això. I dic, sí, tinc un correu. Tinc un correu que ho dius.
I quin era?
És aquest que diu, cremeu tins amb flabels, no sé què. No, com és això?
No, ara està. Tinc aquí els mans, l'insult poètic, per dir-ho així, que posa l'exemple que posa Ferreter,
sí,
no? Que diu, i amb daus plomats en bars, sí, sense sortida, juguen amb burg en taulers invisibles, muntanya i cos d'ofí, arbre i ocell, no? I sí, Ferreter, sí, diu que realment amb daus plomats en bars sense sortida i en taulers invisibles és l'acumulació d'una total frustració, una total irrealitat, una total incapacitat de construir res, no? Sí. Un cop més el censor, m'imagino que devia llegir això, no, i dius, bueno, això... nada que ressenyar o el que fos que...
Sí, els versos que deia era, cremàveu tinta al sicofant de més, que embrosta els mots i flabel el qui vens, quan fronda arsós les solituds severes. A mi em recorda aquella anècdota del García Lorca, que deia, Rubén Darío m'encanta, que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Jo solo entiendo el què. Que era una anècdota que ens explicava el professor José Manuel Blecua a classe. Doncs aquí no s'entén res. Aleshores, jo m'he passat bastant estona i la idea és exactament, és a dir, sou uns aduladors. Sou uns aduladors, i com que sou uns aduladors, escriviu coses, cremeu tinta, en tots de cremar incens, cremeu tinta, no?, per adular el poderós. Que el poderós, a més, és algú que us insulta. És algú que us insulta i vosaltres, en canvi, el seguiu, seguiu fent-li cas, no?, el seguiu adorant-lo. No? I és això, és exactament aquesta idea, no? De que diu Ferreter, és a dir, els està insultant,
sí.
Els insultats no es donen per al·ludits.
Hi ha aquesta dimensió, no? Per acabar amb els tòpics, no? De la censura de costums, diguem-ne, i sobretot, que és la part que potser t'ha interessat més, la literatura que s'emmiralla, no? En ella mateixa, i aquesta idea de l'autorreferencialitat, que també és molt present. No sé si m'imagino que molt més en les Irreals Omegues que en d'altres poemaris, Lluís.
Sí, jo crec que les Irreals Omegues és especialment un llibre dedicat a això, a parlar de què vol dir escriure poesia i què vol dir quin és el lloc del poeta en una societat en la qual la llengua ha estat pervertida, ha estat pervertida doblement, una pels sistemes totalitaris i d'altra per la prohibició de la meva pròpia llengua. És a dir, que la perversió és doble. D'una banda, el sistema totalitari fa servir la llengua oficial per deformar-la, i, d'altra banda, el sistema totalitari em prohibeix a mi usar la meva llengua com a llengua de cultura. No? I, llavors, jo crec que aquesta doble idea és una idea important en tot el llibre.
Hi ha una part molt bonica i molt simptomàtica, crec que fa servir tres o quatre sí. quadres, no? Sí. De tots els versos de les Irreals Omegues on Foix fa referència a l'escriptura i als senyals, i n'hi ha per tot, és increïble, és a dir, des d'incunables, en fi, hi ha referències a llibrers, a epílegs, a, en fi, lletres malforjades, hi ha multitud de versos
sí,
que...
Quan t'ho mires és obsessiu. Sí, sí.
Obsessiu, fins
i tot. I alhora, quan els llegeixes sense context, s'entenen.
Sí.
Tots s'entenen. Sí. Vull dir, és molt curiós, perquè és, en realitat el que complica és el diguem-ne, el veïnatge amb els altres versos. Escolta, jo volia fer una proposta, preguntar-vos, més aviat a tots dos, perquè jo crec que aquí la Xenia també hi pot dir molt. Qui són els seus continuadors? Quins poetes actuals, o més o menys actuals, diguem-ne, poden seguir aquesta línia, o han treballat en aquesta línia? Gim Ferrer sembla bastant clar, no? I, no? Però vull dir, qui més?
Bueno, jo tinc una possible resposta. Melcior Mateu, que coneixem també, sí, que alguna vegada ha estat aquí al programa per parlar de l'Ashbery, a qui va traduir. A mi em consta, perquè ens coneixem, que és un gran lector de Foix, que sempre diu que per ell és potser el més important de tots els autors o poetes en català. I, a més, en un dels llibres que va publicar amb el Sion, que és Jardí amb cangurs, hi ha l'apartat de notes, que és molt interessant. No són gaires notes, però hi ha algunes descobertes molt, molt interessants allà. Doncs diu que aquell famós vers de Foix, no? Com és, m'encanta el...
M'exalta
el nou i m'enamora el vell. Doncs que aquest vers sembla ser una traducció bastant literal d'una frase de Darwin, de l'autobiografia de Darwin, perquè, a més, ell, el Melcior Mateu, s'havia pres la molèstia d'anar a la Biblioteca de Catalunya a buscar un exemplar de l'autobiografia de Darwin que pertanyia a Foix, i on hi ha notes de Foix allà, al marge, i aquesta frase està subratllada i és...
I com fa en anglès, te'n recordes?
Ara no me'n recordo, hauria d'haver portat el llibre, però ell està convençut que és així, i com que és una persona rigorosa que no acostuma a dir les coses perquè sí, jo crec que deu tenir raó. Llavors, bueno, en Melcior Mateu, en els quatre llibres que va publicar de poemes, hi trobem també aquesta barreja de realitat i somni, o aquesta simbiosi, no?
Escolta, ja, perdona que t'interrompi, ara que hi penso, el teu llibre de poemes Dos viatges té un postfaci, o un epíleg del
Gim Ferrer. Sí, bueno, sí, no ho negaré. N'estic molt orgullosa, Ho posaré a la meva làpida. El Gim Ferrer li va fer un epíleg.
Sí,
no, i a mi, vull dir, no sé, clar, òbviament no em citaré a mi mateixa, però per mi Foix va ser una influència molt important, també.
Clar.
No, i el Brossa, no?, crec que també seria lícit citar en Brossa. a mi, el Joan Mateu, que va conèixer Brossa, em va explicar també una, que en Brossa li havia explicat una conversa que havia tingut amb Foix sobre, precisament, García Lorca, que ha sortit citat fa un moment, i que el Brossa, que en aquell moment estava molt enlluernat pels poemes més surrealistes, per dir-ho ràpid, de Lorca, els de Poeta de Nova York, li va preguntar a Foix, i a tu t'agrada Lorca? Bueno, aquest Lorca, concretament, i Foix li va dir, sí, m'agrada, però moltes de les imatges que fa realment no tenen sentit, i en canvi tot el que escric jo es pot representar en un escenari, o es podria representar en un escenari. Això diu... Jo ho explico tal com ho he sentit, vull dir...
Sí, en aquest sentit, García Lorca és surrealista, és dir, surrealista de veritat, és dir, que una cuchara golpeava el color de los monos, és una cosa molt, molt bèstia, molt brutal, però no és fuixià, no és fuixià, perquè García Lorca realment en el Poeta de Nova York fa una proposta surrealista, jo crec, de veritat, molt consistent. Sobre l'actor de Foix, clar, que fa Gim Ferrer, quan apareix Gim Ferrer, què fa? Gim Ferrer trenca amb la poesia social, trenca amb la poesia mística, no? I fa una proposta absolutament culta, erudita, molt referenciada a la literatura. Per tant, és una literatura que parla de literatura, no? I jo crec que a partir de Gim Ferrer, per tant, Gim Ferrer inaugura, potser és una mica exagerat, segur que n'hi ha d'altres com ell, però inaugura una manera d'escriure que fins aleshores era gairebé inexistent, i la inaugura a partir de la seva lectura de Foix. Per tant, probablement molta de la poesia que s'escriu actualment. I acabo dient que quan vam fer la presentació del llibre, ara fa unes setmanes, l'editor, l'Ignasi Moreta, va pensar en dues persones que no fossin, vam pensar que no siguin acadèmiques, i que no, perquè els acadèmics ja me'ls estimo molt, però ja me'ls conec, i vull dir, ens ho sabem, i que no siguin, això, que va agafar el Joan Tudó i la Blanca Llum Vidal. I els dos van prestar a parlar a Foix. Per tant, ara se li hauria preguntat a la Blanca Llum Vidal.
Sí, bueno, sí, sí, fuixana, no?
Com se diu aquest poble amb flors al campanar i un riu amb arbres foscos on he deixat les claus? Tothom me diu bon dia, jo vaig mig despullat, n'hi ha que s'agenollen, l'altre em dóna la mà. Com me dic, els pregunto, em miro al peu descalç.
Som-hi amb Alba Roda cantant, en aquest cas, on he deixat les claus, no? Ja, realment, el que, clar, molts títols de, no de poemes que ja hem vist que són petites proses, sinó títols de llibres que són l'extracció d'un sol vers, també Les Irreals Omegues, no? És una mica amb les incorporat la transformació d'un vers, i em fa pensar, abans d'en Jordi citar Martí Pol, una de les coses que fa, o que dona la dimensió de la popularitat d'un escrit, d'un poeta, sobretot, no? És el grau de coneixement de versos aïllats, dels quals se'n poden fer samarretes. Samarretes en Foix, potser 3 o 4, no gaires més, no? És Quan dormo, M'exalta el nou i m'enamora el vell, que avui hem sabut i hem après que podíem, amb un epíleg de Darwin aquí, no? Això estaria...
Això ho hem de comprovar, no?
Això és boníssim, aquesta
història. No, però vull dir que està posat, heu de buscar aquest llibre, que és boníssim, a més, Jardí amb cangur, és un llibre extraordinari de poemes, per mi probablement el meu llibre preferit de Melcior Mateu, i llavors busqueu a l'apartat de notes i allà ho trobareu.
Una altra cosa que et volia comentar a partir d'una de les anàlisis que fas, en aquest cas, d'un poema, el sisè, que és d'on surt justament el títol, no? el vers que afirmo jo amb Irreals Omegues, que aquí parles de l'ús del lèxic, dels topònims i de les antonomàsies, no? I aquí puigmals anacrònics i aquest tipus de jocs, i parles de la creació d'un codi cultural nou, que això també jo crec que és important de destacar.
Sí, el que està intentant fer Foix és que el llenguatge és una obsessió de tots els poetes. De fet, és una obsessió de la història de la literatura. Una obsessió de la història de la literatura és aconseguir una nova expressivitat. Per tant, quan apareix la poesia barroca, per exemple, espanyola, la poesia barroca espanyola és vista amb horror. Per què? Perquè és incomprensible. Per què és incomprensible? Perquè és una recerca d'una nova expressivitat, i aquesta nova expressivitat porta als límits a les possibilitats del llenguatge. Bueno, el barroc espanyol va una mica més enllà dels límits i els trenca absolutament, no? Però quan apareix el simbolisme, el Mallarmé produeix un absolut desconcert. Per què? Perquè porta els límits. És a dir, tots els poetes que apareixen amb força, el que volen és buscar una nova expressivitat i superar el llenguatge quotidià. No? Per què? Perquè el llenguatge quotidià, a base de fer-lo servir, es fa malbé, s'espatlla i esdevé clixés. No? Aleshores, com ho aconsegueix això Foix? Per això aquest nou codi cultural. Sí, sí. Com ho aconsegueix això Foix? Foix ho aconsegueix a través d'un sistema retòric que algun és bastant clàssic, és bastant antic, clàssic en el sentit que s'ha fet servir molt, i un altre, en canvi, és més nou. I jo el que volia explicar aquí és que anem en compte perquè el clàssic també serveix. És a dir, l'antonomàsia, la paronomàsia. Sí. Allò, recordeu quan ho estudiàvem, que ens ho preníem de memòria, sinècdoque i metonímia, no vam entendre mai la diferència, no? Paronomàsia i aliteració, tampoc. Però amb aquests recursos retòrics, ell aconsegueix una expressivitat realment nova. I això és i d'altra banda amb recursos retòrics més nous que provenen de la tradició, sobretot del simbolisme i de les avantguardes, no?
Jordi, volia citar abans una pel·li, pot ser?
Sí, no, sí, perquè quan parlàveu, quan dèieu que Foix deia que la seva poesia es podia representar, i m'ha fet pensar que als anys 80, en algun moment, el Jordi Cadena va fer una adaptació, va intentar adaptar aquest món de Foix en una pel·lícula que es deia És quan dormo que hi veig clar, amb música de Carles Santos, on sortia també Joan Brossa, i on el protagonista era, que feia de Foix, per entendre'ns, era Carlos Pazos, no? L'artista Carlos Pazos. I per això allò...
Quadra tant el càsting de gent que has dit
tot, per i no, Foix. Jo no l'he vist, aquesta pel·lícula, però ara mateix, fent una mica de recerca, he vist que es pot veure a la web de TV3 i no trigaré gaire a anar-hi a veure.
Que bé. No, perquè no és la representativitat de Foix, no és el més obvi, no? Que l'hem sentit... Tampoc hi ha tantíssima música que l'hagi adaptat, n'hem sentit algunes, però...
Sí, hi ha una representativitat de Foix que és Dalí.
Ah, veus, clar, hem entrat en el món, sí.
Dalí i Foix, que eren... Dalí i Foix eren molt amics. Em sembla que és Tàpies que explica l'anècdota que Foix els porta en barca a Cadaqués, que és aquell viatge aquella balada dels 16 navegants, etc, que Tàpies diu, és el pitjor dia de la meva vida, perquè viuen es mereixen com una sopa, perquè portar amb llagut algú de prova, sabeu què és una mica sàdic, eh? Aleshores, em sembla que explica Tàpies que el que feia Foix era, anava a casa del Dalí i mirava per la porta. Si hi havia el Dalí amb gent, deia, el Dalí està fent de Dalí i no s'hi pot entrar. Però quan no hi havia el Dalí fent de Dalí, hi havia el Dalí, i el Dalí era una persona molt, molt preparada, molt intel·ligent i molt brillant. I jo crec que Dalí i Foix fan una cosa, i és agafar aquest element tan proper, tan local, abans parlàvem del localisme, agafar el localisme i aquest localisme transcendir-ho fins a convertir-lo en universal, de manera que la gent que va al MoMA, que no ha estat mai de la vida Port Lligat, opina que els rellotges aquells, és de MoMA, no?, que també estan els rellotges aquells tous, els rellotges aquells tous de Port Lligat, bueno, és una cosa, una imatge universal, és una imatge universal de gent que d'un senyor que no s'ha mogut mai de Port Lligat i que només ha dibuixat Port Lligat. No crec que dibuixi gaire coses més a la seva vida que Port Lligat, l'Almadrava...
Sí. Això hi ha una altra, que són les ficcions poncianes, no? Sí. Intentar reproduir el lligam amb Joan Pons també crec que és interessant en aquest. Veure com d'alguna manera el treball que fan ells conjunt es... reverbera un en l'altre, no? O sigui, d'alguna manera Pons és foixià i Foix és poncià en aquest llibre, no?
Mm-hmm. Sí.
I volia, no, només volia, perquè ho tenia apuntat per aquí, un dels llibres que comentes breument en algun moment, que crec que és un llibre interessant per entendre més també aquesta relació del simbolisme, és el llibre de la Victoria Sirlot, La visió abierta, no? Sí. Del mito del Grial al surrealisme, que és un llibre que jo en el seu moment vaig llegir i em va fascinar per entendre això, aquesta connexió de com a través de la... que neix, no neix de la, del coneixement, sinó que neix de la imaginació. Ell en diu obrir la porta de la imaginació. No? És el, de fet, fa servir una imatge que és la floració espontània d'imatges, que és, a vegades, fins i tot, fixar-te en un punt concret, i agafa els surrealistes, també, i Max Ernst, i fixar-te en un punt concret de la finestra, de la paret, perdó, en una taca, i a partir d'aquella taca que surti alguna cosa, no? I a vegades jo ell, per exemple, en aquesta entrevista de Foix a TV3, explica que ell a vegades parteixo d'un vers, sí. I aquell vers s'anirà obrint cap a altres llocs. I llavors, aquest exercici, que no és un exercici lògic, sinó que prové de la connexió inesperada a través de la imaginació, que és molt surrealista també, però que té un rerefons pensat. No és purament de que et surti del no-res. La Victoria Sirlot ho vincula molt bé amb el simbolisme de l'edat mitjana, sobretot de Hildegarda von Bingen, mm-hmm. i dels místics. No? Tu abans has dit Jim Ferrer no té mística ja, mm-hmm. però en Foix encara hi ha a vegades aquestes imatges que poden tenir una arrel mística. No?
Sí, matisant lo del Jim Ferrer. El Jim Ferrer el que no té, el que no està interessat és en la poesia que s'ha estat elaborant, sobretot en castellà, però també una mica en català, que té aquella poesia religiosa de després de la guerra, que hi ha una part de beateria, però hi ha una part realment d'angoixa vital, mm-hmm. del que s'ha experimentat. Vull dir que no. El Valverde, no, la poesia de Valverde no és poesia de beateria, és una poesia d'angoixa existencial pel que ha significat la guerra civil i la dictadura. Però a Jim Ferrer això no li interessa, però sí que Jim Ferrer és prou bo com per saber que hi ha una espiritualitat i una recerca espiritualitat que no ens la pot donar res més que que l'acceptació de l'espiritualitat, uh-huh. no? I que és una cosa que la poesia social això li costa una mica entendre, clar. No? Uh-huh. I per tant, i això en Foix és exactíssim, no? No només en l'última part de Sol i de Dol, que és molt evident, sinó fins i tot, per exemple, en les Nadales, no? Les Nadales és un exercici de poesia religiosa en el sentit d'intentar entendre què significa per un cristià la vinguda de Jesús en un món material, i per això el posa en una marina que pot ser el port de la selva, no? És a dir, què significa l'aparició de Jesús en el món aquest? Com trasbalsa el món l'aparició de Jesucrist? I això és una cosa que és una inquietud realment cristiana, no? Mm.
Xènia, tens un llibre obert, per tant, última aportació, perquè si no podrem anar amb permís a Catalunya Ràdio al següent programa per colar-nos-hi.
Sí, jo només volia tornar a citar Sagí Montserrallonga, que és un altre lector molt interessant de Foix, no? Aquí el llibre que tinc obert, Les Irreals Omegues, amb un estudi i altres papers foixians de Sagí Montserrallonga, publicats per la Fundació Foix. Entre els diversos papers foixians que hi ha un de molt curtet, és un paràgraf només, que hi ha el títol promet, el títol diu Llegint Tolstoi parlant de Foix. Que diu, gent com Tolstoi, Foix, etcètera, que ja m'agradaria preguntar-li al Segimon qui entra en aquest etcètera, sisplau, Segimon, manifesta't. Es pensen que són normals, diuen que són normals, parlen contínuament de seny, de sentit comú, apel·lant al sentit profund ancestral de la nissaga, del poble, de qui se senten herals. I si algú els objectava que no són normals, que la normalitat és una vulgaritat que ells mateixos combaten sense repòs, sense condescendència, ells respondrien contundents i segurs allò que demostra que no són normals. Jo sóc, diria cadascú a llur manera, més normal que la gent. I això en Casasses, per exemple, també ho subscriuria, potser entraria en aquest etzeta, no, que li he sentit exacte. Dir moltes vegades, bueno, és el món que està descentrat, però jo estic molt ben centrat.
Pep a la lletera té les cames més fines del món. Fa 8 dies el ball del carrer Sant Vicenç, per les noies, totes les noies li deien...
Som-hi, Gertrudis, versionant un dels textos de Gertrudis, de J.B. Foix, que és aquesta Pepa la lletera. Per tant, amb això acabarem avui aquest monogràfic. Per entendre Foix, aquest és el títol del llibre de Lluís Quintana, fragment editorial. Recordem que també surt aquesta antologia, publicacions a la Badia de Montserrat, no? Il·lustrada, oi?
Sí. Sí, sí, es dirà Mira la Mar Marcela.
Ah, quin bon títol,
el,
veus?
El títol del poema del sonet de Solidaró.
Molt bé. Lluís, moltes gràcies per posar-hi llum, per l'enèsima invitació a seguir llegint Foix i no deixar-se, doncs, atemorir per aquest presumpte hermetisme inicial, i entrem-hi, perquè és ben vigent, Jordi?
I tant que sí.
Clar que sí. Xènia, que vagi molt bé, Jordi, Lluís, gràcies. Fins la propera.
Gràcies.
Núria Ventura, Rosa Silloé i Gertrudis. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
A cada mà dos pots de llet i els ulls se li aclocaven. Veia ballant 10.000 parelles amb un clavell de llustrina al front. Dels fanals japonesos als parlants, els flams s'escapaven cap al cel i l'omplien d'estel. Va arribar tan a deshora que el seu germà matiner ja pariava la bicicleta, la bicicleta. I el diumenge següent, sortint del ball de la Violeta, li vaig dir, Pepa, Pepa, quina sona aquest matí. Tan a deshora que era tard i la monja de banyadesa els pots al grau. Entre reny i reny un poc, els ulls se l'aclocaven somiant tots els balcons. Tan a deshora que era tard i la monja de banyadesa els pots al grau. Entre reny i reny un poc, els ulls se l'aclocaven somiant tots els balcons.
Matí va respondre aquest dilluns.
Pepa, Pepa! Pepa, Pepa, Pepa es veia sol al món i encara el cel lluminó. Pepa!
Tant a deshora que era tard, hora que era tard, hora que era tard.
Tant a deshora que era tard i la monja la banya deixa els pots al graó. Entre reny i reny un poc, els ulls se l'aclocaven somiant tots els balcons. Tant a deshora que era tard i la monja la banya deixa els pots al graó. Entre reny i reny un poc, els ulls se l'aclocaven somiant tots els balcons.
Tots els balcons.